migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. De fet, els becaris no remunerats ja cotitzen doncs a costa de l'Estat i l'oposició de, almenys, la majoria de rectorats, en aquest cas de les universitats, que no els hi fa gràcia. Com? Per què? Perquè això, d'entrada, aquesta cotització, el 95% va a càrrec del govern. I el 5% que queda hauria d'anar a càrrec del contratant, entre cometes, és a dir, l'empresa on l'alumne en pràctiques doncs està allà desenvolupant doncs el seu aprenentatge, no? Clar, de fet, les universitats diuen que les administracions públiques i les empreses no s'estan fent càrrec, i això que obliga doncs els centres a assumir el cost. Encara és una cosa que acaba de començar. És a dir, és una llei, és una manera que segurament, com darrerament estem acostumats, no acaben de sortir fines les lleis, no? Acaben de necessitar un parell de manetes de pintura perquè comencin a estar bé. En principi, la idea i el fons de tot això és que cotitzin, bàsicament, de cara doncs a una possible, de cara a la jubilació, per entendre, serien unes 900 hores de feina, que tampoc està gens malament. Això ho valorarem, això ho valorarem. Sobretot valorarem què opinen les universitats. Parlem de seguida amb una universitat perquè ens ho expliqui quina és la visió que veuen, insisteixo, d'una situació que encara està molt en bolquers i segurament caurà donar-li un parell de voltes de cargol. Però almenys ja està aquí. Els becaris ja cotitzen. Què tal? Benvinguts a migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico el temps. I és que el temps que tenim a sobre, almenys avui dimarts, ja heu notat que és un temps fred. Fred. Doncs aquesta tarda ja començaran a treure el nas, núvols pel litoral, prelitoral, i ja a partir de demà dimecres ja començarà i segurament ja començarem al matí amb núvols a tot Catalunya. Tot Catalunya estarà coberta per núvols i ja començaran les primeres pluges, sobretot Catalunya central, litoral, prelitoral, per aquí, amb una certa intensitat cap a Tarragona. Per la tarda segurament és quan està previst que la qüestió acabi de ser més potent, és quan esperem pluges i neu a bona part de Catalunya. Pràcticament l'única comarca que es pot salvar, o almenys està previst que no plogui, o almenys no plogui tant, és cap a la Vall d'Aran. A tota la resta de Catalunya estan previstes, hi ha previsió de pluges o neu. Pluges o neu. Pluges o neu que es veuran, fins i tot, sembla afectades. De fet, hi ha una alerta per intensitat de neu a les comarques gironines, cap al nord-est. Estem parlant del Solsonès, parlem del Berguedà, parlem del Ripollès, parlem d'Osona, tota aquesta zona de la selva. Aquí hi ha una alerta per intensitat i acumulació de neu. A partir ja de dijous tarda, la qüestió ja començarà a calmar-se, es mantindran encara les pluges, i de cara al cap de setmana la situació o la previsió diu que les temperatures augmentaran i tindrem doncs un cel més serè i més estable. Però atenció, a partir ja d'aquesta matinada i fins a ben entrada dijous, atenció al cel, sobretot si heu de sortir de casa o conduir. Molta, molta prudència. Parlant d'això, anem a veure com tenim l'estat de la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és tranquil·la a la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la C28 està tallada al port de la Bonaigua per risc de llaus i, a més, calen cadenes per la neu a la mateixa via al Tàneu. A banda d'això, a l'eix transversal a la C25 hi ha un carril tallat a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, per un camió avariat, i això pot alentir la marxa en aquest tram. Per tant, demanem extremar la prudència. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Després del trànsit anem a veure com tenim els quilets a més, eh? Però si habéis cogido kilos de más, no te preocupes, porque hay una fórmula infalible de la que hablamos muchísimo aquí, y es el plan 1-2-3. Tu objetivo para lograr adelgazar, perder volumen, grasa localizada, sigues comiendo, no son batidos, y en solo 3 semanas te deshaces de 4 a 7 kilos. Enriqueta, que es especialista de los laboratorios Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues vamos a hablar del plan 1-2-3,
claro,
porque es la fórmula ideal para perder peso, que puede ser, pues mira, por salud, por estética, por encontrarnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer para perder peso y bajar volumen es hacer el plan 1-2-3. Resultados, Cruz, inmediatos. Perderás de 4 a 7 kilos de una forma fácil, sin pasar hambre y rápido, en tan solo 3 semanas.
En solo 3 semanas. Y vamos a empezar ya la primera semana de limpieza, a eliminar toxinas con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas de los excesos, por eso nos deshinchamos, prevenimos el estreñimiento, depuramos, perdemos más de 2 kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen ya en esta primera semana.
La segunda semana vamos a renovar, a regenerar el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Sí, ellos nos ayudan a acelerar el metabolismo para que vaya más rápido, tonifica, es diurético, los michelines y esa barriguita desaparecen y desaparecen 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas que captan y queman las grasas.
Sí, que además reducen el apetito y las ansias de comer. Seguimos perdiendo peso sin perder la masa muscular, sin efecto rebote, y nivelamos y recuperamos el azúcar y el colesterol.
Bueno, ya sabéis que el plan 1-2-3 es exclusivo de Laboratorios Clinitec, no está en farmacias y solo lo vas a conseguir llamando a este teléfono, al 650-51-52-53, con registro sanitario y es apto para todos, para celíacos, para hipertensos, para diabéticos. Y Enriqueta, ¿cómo podemos conseguir gratis la faja adelgazante reductora y quema grasa de abdomen y además las 10 infusiones detox?
¿Cómo, Cruz? Muy sencillo y muy fácil, ¿eh? Marcando ese teléfono de Clinitec, 650-51-52-53, porque sí, porque hoy con el plan 1-2-3 te llevas gratis las 10 infusiones detox que deshinchan, ¿eh?, esa barriguita, y también la faja adelgazante y correctora de postura que efectos aúna por delante y nos corrige muchísimo, y el dolor de espalda. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, porque lo que queremos es que pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes mucho volumen.
Pues adelgaza con el plan 1-2-3, llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. Oye, Enriqueta, y si añadimos las galletas de fibra, ¿qué te parece? Las de chía y cúrcuma.
Es una idea genial, porque con el frío que hace, un cafetito y una galleta, que están buenísimas, son riquísimas, son de cúrcuma y chía, y las vamos a poner también de regalo junto con las infusiones y junto con la faja reductora. Gran promoción con tu plan 1-2-3. Solo tienes que hacer ese pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono 650-51-52-53. Lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, y vas a comprobar cómo a partir del tercer día la ropa ya te baila y ganas en salud. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, moltes gràcies.
Patunets, molt gran, cuida't. Adéu.
I de seguida parlem dels becaris que ja cotitzen. Yolanda Canales, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Preparada?
Preparada. Ho fan des de l'1 de gener, per cert.
Sí,
obligatòriament.
Sí, nosaltres no cotitzàvem, quan érem becaris.
No, la veritat és que no.
De seguida en parlem d'aquest tema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, oye, no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Oye, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva. Con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
Des de l'1 de gener és obligatori ja per llei que els becaris cotitzin. De fet, aquesta cotització, el 95% va a càrrec del govern, de l'Estat, i el 5% s'hauria d'encarregar l'empresa, entre cometes, contratant, l'empresa on està fent les pràctiques. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia, però com que no ho farà, ara ho explicarem, doncs ja veurem qui assumeix aquest 5%. En tot cas, ja ho deies, des de l'1 de gener, tots els becaris, tant si fan pràctiques remunerades com si no, i ja siguin alumnes universitaris o de formació professional, han de cotitzar a la Seguretat Social. Fins ara s'ha de tenir en compte que només ho feien els que feien pràctiques remunerades. Com defensen des de l'executiu central, des del govern, aquesta mesura? Doncs que els becaris poden començar a cotitzar ja des d'un primer moment, i això facilitarà també que puguin anar generant drets a futur, ja que aquest temps que han estat fent pràctiques doncs els comptarà com a temps cotitzat a efectes d'aconseguir la pensió, la futura jubilació. Mm-hmm. Això vol dir, per exemple, que els becaris tindran dret a demanar l'atur? No.
No.
Aquestes cotitzacions cobreixen les anomenades contingències comunes i professionals, si tenen dret, per tant, a baixa mèdica, a permís de paternitat o maternitat, donat el cas, assistència sanitària, o, com dèiem, cotització de la futura pensió de jubilació. Però no cotitzaran per a desocupació, és a dir, el temps que facin aquestes pràctiques no els servirà per demanar posteriorment doncs, una prestació doncs, això per desocupació o per poder accedir a la prestació contributiva o qualsevol altre subsidi, això que quedi clar.
Saps què passa, Yolanda? Que a vegades, jo no vull ser mal pensat, però és que a vegades no tens cap altre remei que les coses no passen perquè sí. Està molt bé, i segurament tot això té una intencionalitat positiva. Però saps què? No puc evitar pensar que pugui ser una trama o una maniobra per maquillar xifres de donades d'alta a la Seguretat Social.
Aquest és el problema i és el que pensen sobretot des de la vessant de la patronal i de les empreses, doncs que la ministra pugui dir ara tenim més cotitzants a la Seguretat Social
que
mai. Aquest és el problema.
Que no vull dubtar del...
Com els fixos discontinus, sí, el que passa
exacte,
amb això.
Exacte, del bon fons de tot aquest tipus de llei, que no, però és que no puc evitar pensar en això.
Bueno, la meva àvia sempre ho deia, piensa mal
i acertaràs.
Doncs potser va per aquí la cosa. I ja ens hem avançat una mica en com han rebut aquesta mesura les parts implicades. Les universitats diuen que aquesta mesura és una càrrega important, pot portar també al col·lapse dels seus serveis administratius si les empreses i les institucions no assumeixen el nou procediment, que en principi doncs no ho faran. I des de la patronal, el que diuen, d'una banda, o confien en que no serveixi efectivament per maquillar o per inflar aquestes dades que comentàvem de cotització a la Seguretat Social, però en tot cas diuen que no hi ha una bona planificació que garanteixi la seguretat jurídica de cap de les parts implicades, ni de les empreses, ni dels centres educatius, ni dels alumnes, i alerten també de l'impacte que pot tenir en les pimes, si és que les pimes han d'assumir aquest 5%, que en principi, no ho faran, Perquè qui assumeix aquestes cotitzacions? Tenen una reducció del 95%, ja ho dèiem. Mm. I amb aquest 5%, doncs, en el cas de Catalunya, serà la Generalitat qui ho assumirà en el cas de les universitats públiques. Queden penjades, en aquest cas, les privades i els seus estudiants. Aquí depèn, de cada universitat.
Entenc.
Si decideix assumir-ho o traslladar-ho d'alguna forma. I en el cas de la formació professional, serà assumit pel Ministeri d'Educació.
Bé, parlem precisament amb una universitat. Parlem amb la Sílvia Ponsoda, que és responsable del Servei de Carreres Professionals de la Universitat Abat Oliba Feu, per parlar d'això, Sílvia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Quin és el vostre punt de vista davant d'això?
Bueno, doncs nosaltres, ja que ha entrat en vigor aquesta nova llei per la qual les universitats han d'assumir el cost i la gestió, nosaltres hem intentat doncs, avançar-nos i assumir directament aquest cost, i la, tant el cost com la gestió del que implica la cotització a la Seguretat Social.
Clar, perquè en principi el que assumiu a les universitats ho hauríeu d'assumir l'empresa, no?, en aquest cas, on s'estan sí. les pràctiques.
Correcte. En principi, el que era la llei, el que deia és que era l'empresa que tenia que assumir aquest cost i la gestió. Però hem vist que les empreses no es feien responsables, ni les empreses privades ni els organismes públics es volien fer responsable d'aquest nou cost. Així que nosaltres estem compromesos totalment amb l'ocupabilitat dels nostres estudiants i passem a assumir-ho nosaltres, perquè no volem que els nostres alumnes es quedin sense poder fer les seves pràctiques.
Clar, en principi, jo no sé com valorar això. Si és un problema, clar, evidentment, cotitzar a la Seguretat Social no pot ser mai un problema, però si, igual d'aquesta manera no sé si és tan ben fet tot això.
Les universitats, tant a nivell català com espanyol, hem estat parlant tot aquest any passat, des que sabíem que entraria en vigor aquesta llei, i no era el que les universitats creiem que hauria de ser, això per començar. Però ja que ha entrat en vigor, doncs el que et deia abans, nosaltres el CEU assumirà el cost i la gestió.
Clar, en principi l'objectiu de tot això que persegueix treball és que les pràctiques doncs comptin per la jubilació. Aquest seria l'objectiu principal en aquest cas.
Bueno, això ja, l'objectiu de la llei, ja hauríeu de preguntar més al legislador, no? Nosaltres no creiem que és la millor llei, perquè les pràctiques al final són pràctiques. Els alumnes estan fent pràctiques, és una formació pràctica, però dit això, doncs nosaltres intentarem buscar-li el costat positiu i ja que entra en vigor, nosaltres hem intentat de totes les formes possibles intentar explicar que no era la millor llei, però ja que això entra en vigor, doncs anirem endavant i intentarem doncs, fer-ho de la millor manera possible.
Com es pot millorar això, des del vostre punt de vista? Hi ha alguna manera de fer-ho? Com podria millorar? Ja que no és la millor llei, que segurament les lleis no són perfectes, sí, però es poden millorar. Igual tenen una bona intencionalitat, estic convençut d'això, però segurament cal donar-hi una volta al cargol.
Segurament. I aquest any que es comencin a posar en pràctica veurem moltes especificitats que fins ara no érem conscients, no? Així que anirem veient a mesura que vagi entrant en vigor i anem veient els casos més específics quina serà la millor manera, perquè clar, ara només estem parlant d'alumnes majoritàriament locals, però a les nostres universitats també tenim alumnes internacionals que haurem d'anar veient com els hi aplica aquesta nova norma.
Interessant. Doncs, Sílvia Ponsoda, responsable del Servei de Carreres Professionals de la Universitat Abat Oliba Ceu. Escolta'm, gràcies per la xerrada i per haver-nos donat aquestes explicacions, aquestes opinions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a una altra ocasió.
Gràcies. El cas Holanda és el que ens esperaven. Que sí, que complirem la llei, però no és el que tocaria ni com tocaria.
Clar, quan les coses es fan així, no? Com es diu, no? Com s'acostuma a fer aquí. A última hora...
De pisa, corriendo... I...
Doncs passa el que passa. I mira, la Universitat Abat Oliba Ceu és una de les que es queda penjades i ha d'assumir aquest 5%. Perquè, clar, al final...
Clar,
acabes posant en un problema també a tothom.
La gran pregunta és, perquè no és la primera vegada que ens passa una llei d'aquestes que entra en vigor i entra en tants de forats per totes bandes que un no acaba d'entendre realment a qui paguem. Si aquest test de qualitat de funcionariat, si els apliques polítics, que també hauria de ser tot això. Parlo de la llei del CSI, per exemple, que va entrar en funcionament amb de forats, un munt de forats, i aquesta que sembla que necessitarà un parell de manetes de pintura perquè estigui a l'aguait. Aquesta és la situació.
Bueno, i al final, d'una manera o altra, ho acaben pagant els estudiants,
sí,
i els ciutadans. Perquè és igual, si ho assumeix la Generalitat, qui financia la Generalitat també?
En principi, els ciutadans, no?
Pues ja està.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon dia. De seguida actualitzarem titulars de la jornada i després, atenció, perquè parlarem de la tridèmia. Com no ha de ser d'una altra manera, estem pendents de les comunitats que sí posaran en obligatorietat les mascaretes, que sembla que hi ha comunitats que diuen que no, que no cal. I el Ministeri està dient que bé, va ser que no vamos a obligar, sí o sí. Aquí a Catalunya recordo que l'obligatorietat de les mascaretes està als centres sanitaris, als hospitals, centres sanitaris i de més. Clar, hi ha veus, com el doctor Daniel López Acuña, que diu que possiblement les mascaretes a Catalunya haurien de ser també obligatòries al transport públic o al lloc on hi hagin masses, perquè també és un lloc de possible contagi. En parlarem amb ell i també parlarem d'aquesta missió d'una empresa privada a la Lluna, que sembla que no arribarà a bon port. En parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 9 de gener. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Rosada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Comencem amb aquesta última hora que ens ha arribat fa molt poquet. Diu que els Mossos d'Esquadra situen la violència vicària com a principal hipòtesi de la mort d'un pare i els seus dos fills menors d'edat al barri d'Horta de Barcelona. L'home hauria matat els seus fills i després s'hauria suïcidat. La policia autonòmica continua treballant a la investigació. El cas es manté sota secret d'actuacions. La mare dels nens va alertar la policia que no tenia notícies de l'exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal i no van anar a l'escola el dilluns. Ahir dilluns al domicili hi havia una forta concentració de gas i en accedir els bombers va localitzar els tres cossos sense vida. En parlarem també, o parlo també, de que situen com una proposta de cara a la galeria o com la iniciativa que menys beneficia a les empreses catalanes i les futures inversions, doncs aquella iniciativa de Junts de sancionar les empreses que no vulguin retornar a Catalunya la seva seu social, que va marxar l'any 2017 a causa del procés. Aquestes reflexions les ha fet aquest matí a COPE Catalunya i Andorra el catedràtic d'Economia del International School Business, Rafael Pampillon. També en aquestes declaracions ha advertit que les mesures d'aquesta mena només fan que llançar pedres sobre l'economia catalana i també sobre les empreses ja molt castigades tant pel procés com també per la crisi econòmica. I en aquest mateix sentit, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que a priori li costa entendre la proposta de Junts de sancionar aquestes empreses. El líder de l'ens cameral ha remarcat que desconeix els arguments concrets que té la formació política, però ha indicat que, a la seva opinió, cal consolidar al màxim les companyies que estan actualment aquí a Catalunya. Ara bé, el més que vol que les empreses que van traslladar la seva seu social tornin a Catalunya perquè ho facin, diu, s'ha de generar les condicions necessàries. I acabem amb una proposta. La Mataró, la Marató de Donants de Sang de Catalunya arrencarà aquest dijous amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana. Ho fa sota el lema Fer-ho entre tots. La campanya enguany s'allargarà fins al pròxim dia 19 de gener, que és un divendres.
Important, donar sang sí, és d'una vida, ja ho sabeu, això.
Estan les reserves força baixes.
Sí, sí, quan, cada cop que hi ha vacances, tant sigui sempre estiu com Nadal, baixen força i per això cal aquest tipus de campanyes.
Molt bé.
Carlos, gràcies.
Bon programa,
que tinguis un bon dia, una bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
I el Barça cap a l'Aràbia Saudí?
Sí, pràcticament amb tots els components de la plantilla. Això sí, han viatjat sense l'alta mèdica encara Íñigo, Pedri i Cancelo. Íñigo Martínez no té cap opció de rebre l'alta, però anem a veure què passa amb Pedri i Cancelo, que sí que podrien estar a disposició de Xavi de cara a aquesta segona semifinal contra Osasuna, un Osasuna que també ha volat avui, amb l'única baixa del Ximi Ávila. Demà, però, la primera semifinal, Real Madrid-Atlético de Madrid, en temps d'Esports Cope, la roda de premsa oficial del conjunt madridista, amb Carlo Ancelotti i Fede Valverde. Però ho havíem deixat en el sorteig de la Copa del Rei, que es feia ahir a la tarda.
Una pregunta abans d'entrar en el tema. És una curiositat, perquè la Supercopa es celebra a l'Arabia Saudí perquè l'Arabia Saudí va pagar una pasta, un acord, no?
Hi ha un contracte...
Primer, això quan acaba, i segon, qui es porta aquests diners? El Barça rep diners d'això?
El Barça rep diners. Aviam, el contracte expira el 2029. És a dir, si no passa res anormal, i ara doncs ignoro si hi ha clàusules de penalització o no, cas de trencar el contracte abans, el contracte entre la Federació Espanyola de Futbol i Aràbia doncs s'estén fins al 2029. Llavors hi ha la Federació percep uns diners que van bàsicament a promoure el futbol modern, suport al futbol formatiu, etc, etc. I els equips participants tenen un cànon de participació.
Vale, entenc.
Correcte?
Correcte.
Algun dubte més?
No. Volia aclarar, és una cosa que ja es coneix, però volia aclarar-ho per als que estem una mica despistats.
Clar, 2029,
mare meva.
L'objectiu de que vagis a jugar a l'Aràbia és que els àrabs posin diners i aquests diners la federació els pugui utilitzar per promoure...
Suposo que és la gràcia, no? Perquè si no...
Clar, és que si no, més quina gràcia de fotre't una pallissa de quilòmetres per anar quan podries fer-ho tranquil·lament a la Cartuja,
pues escolta'm,
que és un camp neutral.
Entre el Dakar i la Supercopa d'Espanya, l'Aràbia Saudí està...
Sí, ens farem un tip de sorra aquests dies, efectivament. Sí, ens farem un tip de sorra.
Em parlava del sorteig de la Copa del Rei.
No, i li preguntava què li va semblar aquest Unionistes Barça-Girona-Rayo i sobretot Atlético de Madrid-Real Madrid.
Mira, Girona-Rayo és un bon partit en tot cas, no s'han de refriar, però el que penso que és un regal doncs enverir per totes bandes és l'Unionistes Barça.
Ja m'ha contestat vostè el que posaria a la nostra pregunta blaugrana avui a les xarxes socials @esportscopex, l'antic Twitter. Si això és un regal emmetzinat, efectivament, per allò de camp equip modest, camp perillós...
Tens un mal dia i el Barça...
En males condicions, no tens un bon dia i vas a...
Exacte.
Per cert, ara et desvetllaré un secret de redacció. El Joan Ballorí pensa que a Xavi li hagués fet més gràcia, per exemple, un Barça-Mallorca o un Barça-Alavés a l'Olímpic de Montjuïc...
Jo estic d'acord amb
que
això,
no pas un Unionistes Futbol Club Barcelona.
Jo però, ho crec. Jo crec també.
Això serà la setmana vinent. Aquesta setmana és la setmana de la Supercopa. Per cert, parlant del Girona, és notícia també el diagnòstic de la lesió d'Eric García, lesió al bíceps femoral curt de la cama esquerra. Com és habitual en aquests casos, l'evolució marcarà la disponibilitat. Pel que fa a l'Espanyol, sentirem Pere Milla, en declaracions als mitjans del club, i sentirem Esteban Granero, l'exjugador de l'Espanyol, perquè Esteban Granero té una empresa que ha signat un acord amb l'Espanyol per implementar la intel·ligència artificial a la gestió del Club Blanc i Blau. Ens explicarà més detalls el pirata Esteban Granero, que passarà per la sintonia d'Esports Cope. I en bàsquet, notícia de fa uns minuts. El govern espanyol ha atorgat a Ricky Rubio la Gran Cruz del Mérito Deportivo.
Miri.
Distinció merescuda. Un Ricky Rubio, que per ser és notícia, perquè ha confirmat el seu trencament de contracte a la NBA i el seu retorn a casa seva. I com és habitual aquests dies, l'actualització de l'etapa del Dakar, avui la quarta, entre el Salamilla i el Hofuf.
Bé, molt bé. Són poblacions que estan molt llunyanes.
Jo a Google Maps no les acabo de... No les acabo. A més, és curiós d'aquest Dakar. Avui també ho hem comentat a la reunió de la redacció. Jo no sabia que al Dakar hi havia límit de velocitat.
Ah, sí?
Hi ha límit de velocitat al Dakar. Hi ha pilots que han estat sancionats per saltar-se el límit de velocitat. Bueno. Escolti, jo no ho acabo d'entendre, però...
Curiós, eh?
Curiós,
no,
sí, sí, sí.
Mira, una cosa més que sabem del rally.
Per cert, en una jornada on el món del futbol i el planeta en general plora la desaparició de Franz Beckenbauer.
Tot una llegenda,
sí, senyor.
El Bayern ja no serà el mateix sense Beckenbauer.
El Bayern no és el mateix des que... Va, és igual, deixem-ho estar aquí.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa amplia i actualitzada a Esports Copé amb el Joan Valldori. Ara, pregunta, t'agrada el menjar italià? Amb la Tarantella t'ho dic. Clar que sí. Si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, tenim el lloc ideal per tu, Los Italianos. Per què? Doncs perquè és la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 de Barcelona o també a Les Corts, al carrer Les Corts 5, o, evidentment, pots fer la teva comanda digitalment a través de la web lositalianos.com. Lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment. No sé com ha sortit l'accent italià. Enamorats del menjar italià. És el vostre moment, lositalianos.com. Bé, conyes a part... ara parlem de la tridèmia, que ja no és pandèmia, ara ja, o epidèmia, ara és tridèmia, perquè hi ha tres virus d'afectació respiratòria que ja, aquests dies, ja ho sabeu, ens estan afectant i de valent. És que no s'està liberant absolutament nadie. La polèmica està ara en les mascaretes, allò que a vegades la lògica, sobretot perquè darrere estan decisions polítiques, no s'acaba de complir. I possiblement aquest seria un d'aquests casos. De seguida en parlem d'aquesta situació aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Buenos días, Manuel. Yo soy detective Brown. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Lamber vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parte original, ya nunca volverá a ser como antes.
Espanya està atacant amb força i des d'ahir que entraven dins d'una certa normalitat amb els nanos que tornen al col·le, que ja sabeu que són els grans captadors a vegades de virus, no només les festes, no només a Nadal, però clar, amb aquest moviment ara la qüestió pot ser encara més greu, pot ser, igual no, però pot ser. El cas és que, curiosament, a nivell comunitari, a nivell de les diferents comunitats autònomes, no hi ha un acord en l'ús de la mascareta. Estamos así. Aquesta és la situació. Parlem amb el doctor Daniel López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de la OMS. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, una vez más, con una tormenta perfecta. En este caso parece que la gripe es la protagonista.
Bueno, yo creo que tenemos una tripledemia. Sí, tenemos un protagonismo central de la gripe estacional de tipo A, pero también estamos teniendo todavía casos de COVID y estamos teniendo casos de virus respiratorio sincitial en niños que dan bronquiolitis. Es decir, tenemos de nuevo esta triada, esta tripledemia, que está afectando de manera importante, que alcanza ya una incidencia de casi 1,000 personas por 100,000 habitantes de infecciones respiratorias agudas en España. Y lamentablemente, yo creo que no estamos actuando con la contundencia necesaria para poder frenar esta tripledemia. Y lo digo porque, por un lado, no hemos reintroducido todavía el uso de la mascarilla en atmósferas de alto riesgo de contagio en todo el país. Espero que hoy se haga como una decisión consensuada del Consejo Interterritorial. Y, por otro lado, han sido muy bajas las coberturas de vacunación contra la gripe estacional y contra la COVID. De alguna manera, ha habido reticencia de la población a vacunarse y falta de asertividad de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas para vacunar en mayor medida.
Pero es una cuestión de falta de publicidad, es decir, el hecho de ofrecerlas, porque con la COVID nos las ofrecían y había una cierta campaña publicitaria, entendámoslo así, o de concienciación. No sé si en este caso no ha sido así y si nos echa el tsunami encima y la gente está por otras cosas, no está pendiente de esto.
Exactamente. Yo creo que hay mucho de esto. No ha habido la suficiente pedagogía social, no ha habido la suficiente educación sanitaria, no ha habido la suficiente, si se quiere, publicidad de la importancia de vacunarse tanto para la gripe como para la COVID. Y no es solo la falta de información, sino que también se optó en todas las comunidades autónomas por un dispositivo de vacunación que yo le llamo pasivo, esperar a que la gente pidiera cita en el centro de salud y fuera individualmente a vacunarse, en lugar de llamar a las personas, convocarles, tener una ofensiva masiva, por así decirlo, en polideportivos, en centros comunales, para vacunar en mayor medida y con mayor celeridad.
Bueno, la mascarilla en algunas comunidades ya es obligatoria en centros sanitarios, pero es el método, bueno, evidentemente es el sitio más adecuado, claro, pero transporte público y cuestiones donde hay una masificación de personas, ¿no sería también necesaria?
Sí, yo creo que las comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Murcia, que se han adelantado ya y han introducido la obligatoriedad de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, han hecho muy bien y espero que hoy sea una decisión para todo el Estado y que no esté impregnada de estas oposiciones a ultranza de algunas comunidades autónomas como la de Madrid, que solo por llevar la contra puede ir en contra de la salud de la gente. Entonces, bueno, yo creo que la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios es fundamental para evitar contagios. Ahí es a donde acuden el mayor número de enfermos y ahí es en donde está el mayor número de susceptibles. Pero coincido completamente con lo que dices, y de hecho es la práctica que yo ejecuto. Hay que usar la mascarilla en aglomeraciones, en transporte público. Yo uso la mascarilla en el avión, la uso en el autobús, porque me rodea gente que está tosiendo y que no sé si tiene o no la posibilidad de contagiarme. Yo creo que además deberíamos de concienciar mucho más a las personas para que si tienen síntomas respiratorios, usen la mascarilla.
Ajá. Claro, yo cuando la gripe sube, es normal que en esta época pues haya más gripe, pero caray, parece que hay mucho más que otros años. ¿Eso es posible porque tal vez el uso de la mascarilla durante los años de pandemia o durante la época de pandemia ha hecho que el virus de la gripe ahora vuelva con más fuerza?
Bueno, lo que ocurrió es que durante el uso de la mascarilla, durante la pandemia, no tuvimos episodios de infecciones respiratorias agudas como los tenemos ahora y como los teníamos previos a la pandemia. Todo invierno tiene una importante epidemia de gripe estacional, pero ciertamente una de las cosas que no estamos haciendo es que no le estamos dando el peso y la importancia a la virulencia con la que esto está aconteciendo. Ya desde el año pasado empezamos a ver que había muchos casos de influenza en niños, se recomendó la vacunación en niños desde el año pasado, pero este año no se ha alcanzado ni el 30% de vacunación en la mayor parte de las comunidades autónomas de la población infantil, que tendría que ser diana de la vacunación contra influenza.
Pues, Daniel, y para acabar, parece que no aprendemos, ¿eh?
Bueno, ese es el gran problema, que no parece que internalicemos las lecciones que tendríamos que haber aprendido, y son medidas de salud pública de un fundamento epidemiológico que son fáciles de tomar, que no suponen un desgaste para nadie y que simplemente suponen una conciencia sanitaria y ciudadana que ojalá pudiésemos alertar.
Pues doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y es director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS. Oye, muchísimas gracias por la charla y por haber respondido las preguntas. Muy amable.
Encantado, con mucho gusto.
Ha sido un placer. Doncs jo veieu, és que ni en això ens posem d'acord. I és el cas, és... Vosaltres, si hi ha massificació, utilitzeu la mascareta. És el que millor es pot aconsellar en aquest moment, eh? Escolta'm, una altra qüestió. Vols vendre el teu cotxe? Doncs atenció, perquè si vols vendre el teu cotxe, Rècord Motor, amb cada quilo, és el millor lloc per vendre-ho, per fer-ho. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. No sé si ho han cronometrat, però és el temps estàndard, eh? Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Ja ho saps, visita recordmotor.com amb cada quilo i omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci tota la resta. I de seguida parlem de la Lluna, d'emissions privades a la Lluna, aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir dilluns es va llançar per primera vegada i de la mà d'una empresa privada la missió Peregrine de camí a la Lluna. La primera qüestió és que era una empresa privada i, bé, la segona era que l'objectiu era alunizar, a posar-se sobre la Lluna, després de 46 anys, no 46 anys, des de 1972 els Estats Units posaven una nau a sobre de la Lluna per fer experiments, en aquest cas. Bé, sembla que la missió Peregrine s'ha quedat sense combustible i ja abandona la missió, que bé, no ha funcionat. Tenim el telèfon per parlar d'això, dels objectius que tenia aquesta missió, a l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Muchas gracias.
Oye, cuando una empresa privada se embarca en enviar un trasto a la Luna, es que buscan algo, porque por amor al arte no lo hacen.
Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Mira, hay varias cosas para comentar. Una es que esa empresa está trabajando bajo un programa de la NASA, que es un programa que lo llaman ellos el CLPS, que es el Commercial Lunar Payload Services, o sea, la NASA. Sí. Tiene un programa en el que busca empresas que puedan llegar a la Luna para que lleven pequeñas cargas o medianas a más largo plazo para hacer investigación científica, para determinar sitios de alunizaje posiblemente, en fin, hacer topografía, bueno, varias cosas. Y entonces le adjudicó a esta empresa de la que se llama la Astrobiotic Technologies, le hizo pues una adjudicación para que hiciera uno, que sí, que lanzaron ayer. Mm-hmm. Pero tiene otras empresas. Hay otras dos que también tienen ya adjudicaciones de la NASA para hacer eso. Entonces ella trabaja para enviar cargas y está enviando cargas de otras personas que no son la NASA, pero también lleva muchos elementos de la NASA. En ese aparato iban...
Entiendo.
Iban... Mira, solo de la NASA llevaba seis aparatos. Llevaba cuatro espectrómetros. Un retroreflector que ya la NASA había puesto retroreflectores en la Luna en los tiempos del Apolo y querían tener otro. El retroreflector es una especie de espejo que devuelve un rayo de luz por el mismo camino por el que llegó. Entonces lo ponen en la Luna, le envían un rayo láser desde aquí y el rayo láser va y vuelve al mismo sitio.
Y eso sirve para saber la distancia, ¿no?
Claro, para la distancia. Entonces los de la Luna pues ya tienen 50 años. Allá no se deterioran demasiado, pero bueno, el sol y tal, 50, entonces lo querían reemplazar. Y también llevaba otro aparato muy interesante, que es tecnología de punta, ¿sí? que es lo que llaman el LIDAR, o LIDAR, que es para estudios de superficiales y subsuperficiales, ¿no? Entonces, lo triste es que todo eso se pierde, ¿cierto? Porque la mayoría de eso es... de esos experimentos no se van a poder hacer.
Ah, no. O sea, entrada, para resumir, veo que la Peregrine, que es el nombre de la misión de esta empresa, Astrobiotics, lo que busca, el negocio está en llevar y traer cargas, sería la cuestión.
Es como llevar cargas, sí.
La idea es alunizar, o sea, el cacharro este va a alunizar y va a dejar ahí todo ese material, pero ¿por qué no se van a poder realizar los experimentos?
Bueno, mira, lo primero, porque la primera pregunta tuya sobre cuál es el propósito. Entonces, todo esto... En el programa este de la NASA hay los objetivos, dicen claramente, especialmente al polo sur de la Luna. Entonces dicen, ¿y por qué no a cualquier parte? ¿Por qué al polo sur? Pues porque en el polo sur es donde han encontrado agua, de tal manera que el objetivo final es decir, bueno, vamos a ir a los depósitos de agua que hay allí a ver qué podemos hacer. Mm. Que tampoco es misión fácil. Recuerda que esos depósitos de agua están a unas temperaturas muy bajas, entonces están congelados. Y el hielo, mientras más frío es la temperatura, más duro se vuelve. A 77 grados bajo cero, que se han hecho experimentos en la Tierra, a 77 grados bajo cero tiene la dureza del acero.
Caray.
Y si uno extrapola un poquito, que no se han hecho experimentos todavía, pero si extrapola, por ejemplo, a menos 150, que podrían ser los de la Luna, es más duro que el diamante, el hielo.
Ostras, entonces no sé cómo van a... con calor, supongo.
Me imagino que es con calor, cierto. Bueno, eso nos indica que no es fácil.
No, ya.
Lo que se va a hacer. Eso no es tampoco que vayan a ir con una cazuela y sacan el agua y la echan en una cantimplora. No, eso no.
Es algo más complicado que todo eso, sí.
Es más complicado que eso. Bueno, y el asunto es que la nave falló. Entonces la nave no se va a poder... no va a poder cumplir su misión. La nave... Mira, es que el primero, los cafeteros de Colombia tienen un dicho. Ellos dicen, el primero es de los pajaritos, y se refieren a la primera cosecha, se la llevan los pájaros. Y resulta que en astronáutica es la misma cosa. El primero es de los pajaritos. Mira, el primer Apolo, el Apolo 1, falló. El Ariane 5, el primer Ariane 5 falló. De los rusos, los primeros, casi todos han fallado. Porque es que astronáutica es trial and error.
Claro.
¿Cómo se llama?
Ensayo error. Y error.
Ensayo y error.
Entiendo que la nave había perdido el contacto porque no podían orientar los paneles solares, sí, por la batería, pero parece que habían recuperado el contacto, ¿no? Aún y así, sí, no podrá ellos alucinar.
Sí, sí, exactamente. Ellos han ido haciendo comunicados, pero dejaron de hacerlos hace más de 12 horas porque esa gente estuvo sin dormir más de 24 horas por el fallo. Entonces ahora se fueron a dormir y hace mucho que no ponen comunicado. Pero resulta pues que iban en un cohete, que era la primera vez que volaba. Y entonces pensaron que era por la cuestión del cohete, y parece que no. Fue después del despegue. Después del despegue perdió orientación, no se pudo orientar hacia el sol, y entonces no cargó baterías, y las baterías se fueron descargando, 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 y en la NASA tuvieron que inventarse algo improvisado, y lo lograron poner hacia el sol. Pero tuvieron que esperar a que cargara baterías, ¿sí? cosa que es admirable, porque es muy difícil. Imagínate mandándole mensajes a una nave que no saben si los está recibiendo, porque ella no puede enviar, porque no tenía batería suficiente para enviar. Recibir es más fácil que enviar, ¿cierto? Necesita más potencia para enviar. No, entonces ella no respondía, pero hicieron las cosas y resulta que sí, se orientó y cargó baterías. Pero dijeron, bueno, ¿y a qué se debe que se hubiera desorientado? Pues se debe a que hay una fuga de combustible. Entonces esa fuga de combustible no la pueden remediar y entonces no va a poder cumplir su misión.
Vaya, una auténtica pena, pero bueno, oye, a pesar de eso, creo que es un momento histórico, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro. Es que, ¿cómo vamos a decir que el Apolo 1 no fue histórico? Y se incendió el tema. Pero claro, el pionero. Entonces, esto está interesante, y ya es otra manera de hacer astronáutica, que primero era la NASA, y la NASA construye, envía, lanza, contacta, todo. Y en cambio aquí es con empresas privadas que tienen otros intereses diferentes de ese también, y entonces pues tienen, digamos que objetivos variados.
Sí, entiendo. Bueno, pues esperaremos a la siguiente. Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra. Oye, muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones y tus aclaraciones. Muy amable.
Con mucho gusto, José Miguel.
Un abrazo muy grande.
Gracias, lo mismo.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
El cas és que aquesta nau no només portava aquests instruments científics de la NASA, sinó també portava restes humanes. És a dir, cendres i mostres d'ADN de dues empreses que estan especialitzades en memorials funeraris d'aquests singulars que hi ha. No, jo vull que les meves cendres descansin a la Lluna. Bé, possiblement ara suposo que l'empresa haurà de donar explicacions a veure on acaben aquestes restes, si acaben orbitant perdudes a l'espai, si s'acaben estavellant a la Lluna, a veure què passa amb tot això. El cas és que les cendres arribaran a algun lloc. Igual es queden per l'espai, per fer alguna pel·li d'aquestes de Spielberg. Vés a saber. Bé, recordeu que totes les xerrades es poden tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.